12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Celi, plegare, alleluia. We are where Meruis ti portare, alleluia. Resurrexit sicut
Radio Estel. Radio Estel. Informatius.
Passa un minut de les 12 del migdia, us informa Olma Giró. El Parlament està a l'espera de rebre la comunicació de la Junta Electoral Central que ordenaria retirar l'escó a la presidenta suspesa, Laura Borràs, després que fos condemnada per prevaricació i falsedat documental. Una de les opcions que té la mesa del Parlament és presentar un recurs al Suprem i d'aquesta manera avui encara no es retiraria l'escó a Borràs, ho dic a Casellas.
La mesa del Parlament podria plantejar-se presentar un recurs a l'escrit de la JEC. Per poder-ho fer, la proposta s'hauria de votar al ple i ser aprovada. Això seria relativament senzill, perquè avui ja hi ha ple i només s'hauria d'incorporar aquest punt a l'ordre del dia i aprovar-se amb la majoria independentista. Si aquest escenari es compleix, Esquerra, que provisionalment té a les seves mans la presidència del Parlament, aconseguiria passar de puntetes avui sobre aquest cas i no hauria de decidir encara si fa cas a la JEC i retira definitivament l'escó a Borràs.
Gràcies, Judit. Seguirem pendents. I d'altra banda, avui també ha tornat a revifar el debat de la intel·ligència artificial després que aquest dimecres Geoffrey Hinton, que és considerat padrí de la intel·ligència artificial, hagi decidit deixar de treballar a la multinacional Google per poder alertar dels perills d'aquesta nova tecnologia. Ara bé, segons el catedràtic d'intel·ligència artificial a la Universitat Politècnica Ulisses Cortés, la intel·ligència artificial no és el que ens ha de fer por. Cortés,
vol dir... Nos tiene que dar terror lo que ciertas personas sin escrúpulos pueden hacer con esa tecnología y con cualquier otra. Aquí el problema es que los dueños de las empresas que desarrollan esta tecnología han conseguido un poder asimétrico en cuanto a recursos económicos y capacidades legales.
Com dèiem abans, Cortés ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel i, d'altra banda, el catedràtic també ha assegurat que hi ha lobbies molt interessats en que no es controli la tecnologia i, com que tenen molts diners, es poden permetre els millors advocats de tot el món. Hi ha acord entre CaixaBank i Correus per resoldre el problema de la manca de caixers de tot l'estat. D'aquí uns mesos, els clients de CaixaBank que ho vulguin podran rebre fins a 500 euros en efectiu a casa seva. 6.000 carters rurals seran els encarregats de portar aquests diners fins a les cases. A banda, l'acord entre les dues companyies també contempla que els clients de CaixaBank puguin ingressar i retirar efectiu a través de les oficines de Correus. Tot plegat arriba després de nombroses queixes pels tancaments d'oficines a diversos municipis. De fet, es calcula que a dia d'avui 900.000 persones viuen en algun lloc on no hi ha cap oficina ni tampoc cap caixer automàtic de cap entitat bancària. I UNICEF demana que els ciutadans pensin i tinguin en compte els infants a l'hora de decidir el seu vot. L'entitat recorda que a Catalunya els nens, nenes i adolescents sense edat per votar representen el 18% de la població, tot i que les polítiques que tirin endavant els governs escollits a les urnes també els afectaran. Per això, UNICEF ha iniciat una campanya perquè la ciutadania decanti el seu vot per partits que promoguin la lluita contra la pobresa infantil, la protecció dels infants de la violència i que tinguin cura de la salut mental dels més petits. A més, també demana que es pensi en partits que garanteixin una educació inclusiva, que promogui els drets dels infants també en l'àmbit digital o asseguri que visquin en entorns nets i saludables. Roger García, membre d'UNICEF, explica la importància dels ajuntaments per lluitar contra la pobresa infantil.
Els municipis, els nostres pobles i ciutats són l'administració més pròxima als infants i adolescents i, per tant, és la primera línia des d'on impulsar i salvaguardar els seus drets, no? I, per tant, tenen un rol clau a l'hora d'aterrar i donar compliment a la Convenció sobre els drets de l'infant. I, per tant, veiem això que deia abans, també, no? que en aquestes eleccions podem empènyer per aconseguir més i millors canvis en la realitat de la infància i l'adolescència a Catalunya.
I ara els esports a mà closa. Els àrbitres de futbol no descarten fer vaga per l'augment de la violència verbal i física que reben. El comitè dels col·legiats, presidit per Luis Medina Cantalejo, ha fet un comunicat mostrant la seva gran preocupació per la situació que estan passant. Expliquen que l'únic objectiu és no haver de lamentar cap incident més i alerten que si continuen rebent vexacions, amenaces i agressions, prendran mesures dràstiques que alterarien les competicions. I aquest dijous arrenca la Final Eight de la Champions d'hoquei patins a Viana do Castelo, Portugal. Aquesta màxima competició la disputaran 6 equips portuguesos, un d'italià i només un de català i espanyol. Aquest és el Barça, que avui té cita a les 10 de la nit contra el Barcelos per una plaça a les semifinals. El tècnic blaugrana Edu Castro afirma que el Barça podria jugar perfectament la final de diumenge.
Tenim un equip hipercompetitiu per qualsevol competició que afrontem. Anem amb tota la il·lusió del món a oferir el nostre joc, perquè estem segurs que amb el nostre estil i la nostra manera de fer, i sobretot el talent infinit que tenen aquests jugadors, hi ha possibilitats de passar el primer partit, de jugar el dissabte i de lluitar el diumenge pel títol.
Si el Barça passa ronda, jugarà contra el guanyador del Porto, el Benfica, que jugarà a les 7 de la tarda. Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una amb més notícies i ara us deixem amb l'equip de magazín de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i l'experta en cinema, Lorea Arrizabalaga. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Benvinguts als temps postnormals amb Jordi Serra.
Doncs ja ho heu escoltat. Benvinguts als temps postnormals, un espai de divulgació aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel sobre el futur des de la perspectiva, utilitzant la teoria dels temps postnormals. Ara direu, però què estan parlant?
Tot superfàcil.
Olga, saps d'aquestes coses que dius? Doncs no pateixis, perquè per entendre-ho ja ens acompanya de nou el Jordi Serra, prospectivista. Com estàs, Jordi?
Molt bé, gràcies.
Sembla que faci una eternitat, cada vegada que compartim aquí estudi, Olga.
És que ens dona marge perquè anem veient el que ens explica.
Exacte, no? Per recuperar-ho i anar-ho entenent, encara de mica en mica.
Tant de bo.
Saps què ens ha fet gràcia?
No.
Diu no.
No sé, digue-ho.
Que jo, i aquesta setmana, tothom que passa per aquí, Olga,
li fas una pregunta
obligatòria. Que vas anar al concert del Bruce. I llavors, m'ha fet gràcia a mi, perquè dic, per primera vegada he trobat algú que no hi va anar i que podem dir-ho que tampoc et fa molta gràcia.
Que no volies.
Que això està bé, també.
No vaig tenir cap interès en anar-hi. Vull dir, no és que no m'agradi, però tant com per comprar l'entrada mesos abans i tot això, no.
Però ja està bé.
De totes maneres, pensa que ara gairebé qualsevol concert, espectacle, si no compres l'entrada mesos abans, no hi vas, eh? Això d'improvisar és molt complicat.
Sí.
El segle XXI, no sé si això en els temps postnormals s'arreglarà. Podrem tornar a improvisar o haurem d'anar amb reserves de tot?
És curiós perquè en realitat és paradoxal, perquè malgrat planifiquis molt, sovint et trobes que al darrer moment has d'acabar de fer algun canvi, has d'acabar d'ajustar, vull dir, confiar-ho tot a la planificació tampoc és la panacea avui dia.
M'agrada aquest pensament. Bueno. És optimista, Olga.
Sí.
Ai. A veure, dit això, ja està, ens ha fet gràcia, no? Que hi hagués aquesta veu, que no.
L'hem trobat.
Sí, i és aquí, Jordi Serra.
No,
hi ha moltíssima gent. Però avui, Jordi, de què ens volies parlar concretament?
Sí, avui volia continuar una miqueta amb el tema de la setmana passada, que vaig començar a explicar qüestions d'ignorància, i avui voldria centrar-me en com sabem que ens equivoquem.
Això m'agrada. Vallejo, tu poc t'equivoques, t'haig de dir,
eh? No.
Sí.
Perquè, clar, equivocar-te fa falta saber que t'equivoques, ho han de veure els altres, que t'equivoques. Quan t'equivoques és seguríssim que t'equivoques. Depèn de qui decideixi que t'equivoques. Hi ha moltes preguntes d'aquí, eh?
I si ets tossut, encara més, suposo, eh? Baixar-te del burro.
No, jo em referiria... No aquells casos en què dius una cosa sabent que t'equivoques o que no és veritat, que això seria més aviat mentida o deliri, no? Sinó com poder-nos adonar en un moment concret, doncs, que ens estem equivocant, no? Que estem en una posició o en una opinió, doncs, que estem errats. Llavors, com poder descobrir quan ens equivoquem?
O sigui, quan ens podem adonar nosaltres mateixos que ens estem equivocant, no? Perquè jo trobo que és bastant complicat, eh? Perquè si tu defenses una idea, és el que dèiem, baixar del burro, però clar, això ens pot ajudar, de fet, ens podràs ajudar d'aquesta manera, Jordi, per saber-ho. Saps això que dius abans de ficar la pota, eh? Abans de ficar els peus a la galleda.
Sí. A veure, és que sabeu què passa? Que en prospectiva és especialment important, perquè sovint el que fem és especular.
Clar.
És a dir, treballem amb una informació que a vegades és una mica escassa, llavors ens hem de construir relacions, connexions, i pot ser que acabem fent-nos una miqueta com pel·lícules al cap que no tinguin una fonamentació o una base molt sòlida, no? I de fet, la veritat sigui dita, fallem, no?, sovint. Llavors, una cosa és que ens equivoquem perquè en un moment donat, doncs, coi, ens ha faltat una dada, hi havia una cosa que no sabíem, però el raonament que hem fet servir és correcte.
És correcte.
I una altra és perquè, efectivament, doncs, ens hem fet una pel·lícula que, a veure, al cap de cadascú tot funciona, no? Tot encaixa. Clar. Però que en realitat, doncs, anem molt errats.
Però si ens equivoquem, ja està bé, no?, saber que ens hem equivocat, o fa falta saber per què ens hem equivocat?
Sí, jo crec que és bo saber per què t'equivoques, no? Sobretot, insisteixo, no?, en el camp de la prospectiva, perquè si la conclusió a la que he arribat es fonamenta en una apreciació personal que és equivocada, llavors malament, no?
Ah, perquè... i ho podria repetir.
Correcte, no? Podries seguir ficant la mateixa...
La pota a la mateixa.
Els peus a la mateixa galleda, indefinidament, no? En canvi, si tu te n'adones que allà t'has equivocat, doncs això és la clau, doncs, per evitar que torni a passar, que tornis a equivocar.
Fem una cosa, que ens pots posar un exemple?
Sí. Mira, voldré un que el faré servir més d'una vegada, la primavera àrab. No? La primavera àrab, heu de pensar que poc abans de que passés hi havia, per exemple, informes d'intel·ligència que deien coses com que abans s'esfondrarien les piràmides que el Mubarak, que era el president egipci d'aleshores, deixaria el poder. No?
Això era la primavera de 2012.
Sí, ara em fas ballar amb la data, però si dius tu, segur que tens
raó. Segur que no s'equivoca.
Faig confiança. Sí, en aquell moment doncs, hi havia la confiança cega de que el Mubarak aguantaria anys i panys, passés el que passés. I bé, ja sabem que després la cosa va acabar com va acabar, però el cert és que es van portar el Mubarak per endavant. Per tant, saber per què els analistes o els experts es van equivocar és rellevant.
Mira, ara estàvem contrastant. Va començar el 2010, però va acabar el 2012, la primavera àrab.
Doncs sí, perquè la veritat, la primera foguerada hauria de ser això el 2010, que va ser quan, per sobretot, la riba sud del Mediterrani va ser com un tsunami, i llavors suposo que en alguns països es va allargar fins al 12.
El que passa és ara que ja han passat uns anys, és fàcil veure que la gent s'havia equivocat.
Clar.
Però quan estàs allà ficat...
Justament per mirar a veure si podem detectar aquests errors en viu i en directe, doncs vam, al centre on estic jo vam crear la fauna postnormal.
A veure, explica'ns
aquests animals.
Això. Sí. Sí, ara surten els animals.
A primera hora hem dit, parlarem d'uns animals molt estranys.
Sí, i relacionats amb, no, amb el fet d'equivocar-nos.
Sí, sí, sí. De fet...
Però això ho feu servir? O sigui, aquesta fauna postnormal, eh?
Sí, sí. Sobretot al principi, quan estàvem començant a desenvolupar la teoria, ens feia molta por equivocar-nos. No, perquè, clar, dius... I si resulta que jo què sé, que ens estem deixant portar... o que avui hem pres massa vi o alguna cosa d'aquestes, i llavors ens servien molt. De fet, el nom en anglès és menagerie, que és un d'aquests noms bastant difícils de traduir, que literalment vol dir casa de feres. Però vaig dir, no aniré dient la casa de feres postnormal.
Llavors ja serà.
I a prop, prou que em prenen per boig, vaig deixar-ho amb la fauna. Fauna postnormal, sí.
Home, fauna postnormal, la veritat és que... encaixa.
Sí, i tens ganes de saber com són aquestes bèsties.
A veure, va, ens els presentes o no?
Sí. En realitat, de moment en tenim tres, tampoc. No?
Tres
animals.
A veure.
Alguns són adoptats, és a dir, que no els vam crear realment nosaltres, però els fem servir tots tres. El primer és l'elefant negre, i busca evitar coses com aquesta.
La desaceleració no va ser ni profunda ni prolongada. Va ser... una desaceleración para la cual nuestro país está mejor preparado que nadie.
Claro, 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 claro.
A ver, és el Zapatero, eh? Sí, el març del 2008.
Això és quan estava en campanya electoral, era un debat amb el Rajoy, i, bueno, suposo que també, entre altres coses, sentia la necessitat de fer-nos creure que la cosa no aniria tan malament, però, bueno, els que vam passar-ho sabem que la crisi aquella del 2008. Va ser molt dura, molt dura.
Clar, no va ser el millor moment, no?, del Zapatero, diguéssim.
No va tenir gaire encert.
No, de fet, va tenir unes quantes d'errades, no?, però aquesta és de les més destacables. Però, és clar, la pregunta és com és que es va equivocar tant, perquè... capdavall, el govern, si us en recordeu, tenia el Pedro Solbes, que era un economista...
solvent.
Sí, de reputació. I jo em costa molt no pensar que el govern alguna indicació tenien de que les coses podien anar pel pedregar. Jo penso que el que va passar també és l'efecte d'un elefant negre. Quan nosaltres parlem d'elefant negre, ens referim a aquells esdeveniments, a aquells fenòmens, que, tot i que han estat anunciats abastament abans... Que a més se'ls ha donat una gran probabilitat de que passi, ens estimem més pensar que no passaran. Nosaltres ens hi referim com alta probabilitat, baixa credibilitat, oi?
No, però és que clar, perdona, Jordi, però ara estava mirant a la Olga, deia, la pandèmia és que ens va venir, o sigui, ho teníem a tocar a Itàlia, tot el que estava passant, i aquí com si...
Bueno, no només això. De fet, hi ha estudis... que des del 97, si no m'equivoco, ja parlaven de que era molt possible que hi hagués una pandèmia degut a l'increment de globalització, l'increment de temperatura, tomba que gira. Però és una miqueta, els elefants negres fan referència a quan posem les nostres preferències per davant del nostre judici.
Ell no volia que hi hagués crisi.
Segur que no, això.
I va decidir, parlarem de desacceleració i moderada.
Moderada, no? Però... la crisi climàtica, ja... És que em costa ara dir canvi climàtic, ja. La crisi climàtica és bastant el mateix. Durant anys ens hem estimat més pensar que no seria tan greu o que trigaria més, i ara estem on estem. I tot i així hi ha gent que encara va dient que no n'hi ha per tant, oi? Per tant, el primer que hem de veure que això dels elefants negres...
Però passa molt? O sigui, ara aquesta seria la pregunta, també.
Sí, perquè... A veure, primer, d'alguna manera tots tendim a creure que és més probable allò que ens agrada i menys probable allò que ens desagrada. Però si ho penses, t'adones que, per exemple, està a la base de la raó per la que juguem a jocs d'atzar. És a dir, la probabilitat real de que ens toqui...
Que ens toqui és molt alta, és... sempre. No? Bueno,
altíssima.
No, que tu creus que vols, però la probabilitat és baixíssima, no?
De fet, ho he estat buscant, però no ho vaig trobar, però una vegada em sembla que vaig llegir que era sis cops més probable que ens toqui un llamp que no que ens toqui guanyar la loteria. I tot i així juguem. Perquè, en realitat, no ens centrem, no ens fixem en la probabilitat real, sinó en la possibilitat de que algú guanyi.
És que algú li ha de tocar, algú li toca. Això no és que li ha de, és que algú li toca.
Això és el que deia sempre el meu pare, no? Amb ell no li va funcionar.
Clar, però si, també si no ho proves...
Exacte, però en tot cas tendim a magnificar la, la possibilitat que ens toqui perquè la probabilitat no la volem mirar. Perquè, evidentment, ostres, l'expectativa de guanyar és estupenda, no? Imagina't poder-te jubilar i viure la vida tranquil·lament.
Fantàstic. No? Per tant, aquests elefants negres, que serien doncs, aquest primer animal, no?, associat en el fet d'equivocar-nos, quan ens equivoquem. Quin altre animal ens presentes avui?
Val. El segon se'n parla molt, tot i que sovint de forma incorrecta.
Ja està, ens està situant, cap a on hem d'anar.
El cigne negre.
Tots són negres, eh? Tot és negre.
Mira, això ens ho han demanat sovint. Clar, com us he dit, no tots els animals els vam crear nosaltres. El cigne negre ja existia. És del llibre aquest que va escriure l'escriptor aquest libanès, el Nicholas Nassim Taleb, i li va posar el cigne negre. A l'elefant negre, també, el que és un que es diu Oliver Markey, si no m'equivoco, també ja li havia posat negre. Llavors ja ens vam quedar amb el negre. No té més, és a dir...
Però és perquè el negre es pot associar a mala notícia, a error?
No en aquest cas. És de fet, a veure, el cigne negre, anem a pams, no? Parla, tal com el va descriure el Taleb al llibre, d'aquells esdeveniments que són molt poc probables o altament improbables, però que, en canvi, si passen, poden tenir un impacte molt alt.
Això seria la pandèmia, també?
No, perquè la pandèmia, com acabem de dir, havia estat molt anunciada.
Molt anunciada quan ja estava...
No, t'estic dient que des del 97...
Clar, quan anaven dient passarà.
I hi havia molts biòlegs que ens avisaven el canvi climàtic, la globalització, estem creant condicions...
Tot això petarà.
...ideals per una pandèmia.
Però nosaltres mirem cap a un altre costat.
Exacte.
Posa'ns un exemple d'aquest
cigne negre.
Doncs, home, en el seu moment, aquella crisi bursària que va haver-hi a Chicago el 2010, el que es va dir un flash crash... perquè tot el que s'havia posat, totes les mesures de seguretat que s'havien posat després de l'11 de setembre per evitar que un atac amb una borsa tingués uns efectes massa grans, doncs va actuar en contra d'aquest flash i va provocar una caiguda del Dow Jones, però brutal.
Sí, un terrabastall, sí.
Va ser de les vegades que es van perdre més punts, així, en res, en minuts, va ser una cosa espectacular. Un altre, podríem dir, és la caiguda d'un asteroide gran a la Terra.
Clar.
Probabilitat real, molt baixa.
Molt baixa.
Impossible, no? Coi, ha passat. Vull dir... I, de fet, si us en recordeu, l'any passat va acabar un experiment que havia fet la NASA, que es deia el DART, que era... És, doble test de redirecció d'asteroides, seria la traducció, que el 2021 van enviar un coet i al setembre de l'any passat doncs va aconseguir picar amb un asteroide i el va res...
Esmicular?
No, el va res moure una miqueta de la seva trajectòria, però suficient perquè si hagués vingut cap a la Terra...
Ja no impactés.
Llavors, els cignes negres tenen això, que primer, que sigui poc probable o molt poc probable no vol dir que sigui impossible. I segon, i això és el que és realment important, si realment és una qüestió doncs, com un impacte d'un asteroides d'aquest que et pot provocar una gran extinció, no pots partir de la base. Mira, com que és molt poc probable, no faig res, perquè si passa, doncs tens un problema gran, no?
I per què van triar el cigne negre?
Val.
O sigui, el color, ja ens has dit que és com que us l'heu trobat.
Doncs té a veure en el fet de... Per una banda, quan efectivament es van descobrir cignes negres a Austràlia al segle XVIII, que Europa no es va creure, Europa en aquell moment, la ciència, l'acadèmia, estaven convençuts que els cignes eren blancs. I que la blancor dels cignes era un tret essencial dels cignes. No podien ser de cap altre nom. Però, en realitat, cigne negre és una expressió que es troba per primera vegada en l'obra d'un poeta romà del segle I, Juvenal. Una cosa que es deia... com es deia, nostres...
Ai, tu, interessant.
sàtires, o sí, una sàtira. Parlava d'un ocell estrany que sembla un cigne negre. I això va fer fortuna. I durant anys i panys es feia servir l'expressió cigne negre per referir-se a coses impossibles.
Coses, clar, fortuïtes, no? Que...
Sí, això passarà quan els cignes siguin negres.
Sí, sí.
Que ara potser diríem quan les granotes criïn pèl, no? Però en aquell moment, cigne negre era parlar d'alguna cosa impossible. Però, esclar, vet aquí, cada cop i volta venen uns i diuen, ep, que aquí... a Austràlia hi han cignes negres, no? Llavors, el que és molt, molt revelador, i això ho fa servir el Taleb al llibre, és que la intel·lectualitat europea diu, no, no, que són negres. Si són negres, no són cignes. Són una altra cosa. Però i els altres, no, no, són cignes. No, que no, que t'estic dient que no, que si són negres no pot ser-ho, no? I això es devia a que, evidentment, a Europa els cignes eren blancs. Són blancs,
són
els
blancs,
cignes, els cignes europeus. I com que només havien vist cignes blancs, estaven convençuts que els cignes no podien ser d'altre color. I quan algú els diu, no, no, que escolta, que el que jo he trobat també són cignes. No, són una altra cosa. Llavors és molt interessant que abans que canviar la teoria, abans que canviar la ciència, s'estimava més negar la realitat, no?
Escolta, jo estic al·lucinada, de debò, Jordi, tot això que ens expliques...
Portem un elefant,
no?
Negre.
Sí, un cigne negre també, i ara si necessitem saber si el tercer animal és negre o no.
Sí.
També ja, és negre.
El tercer ja el vam fer nosaltres, i vam decidir que anem a mantenir la homogeneïtat cromàtica. Són les meduses negres.
Home, les amigues meduses.
Ja us que vaig dir en el seu dia que eren com la mascota oficiosa
del
centre.
Simpatia, sí. Les meduses, eh?
No especialment.
Però serveixen per explicar moltes
coses.
Són il·lustratives.
Ens serveixen bastant. Aquí, és a dir, si amb els elefants volíem evitar que les preferències passin per davant del judici i amb els cignes volíem evitar tenir massa arrogància intel·lectual, ara és una miqueta posar-nos en guàrdia davant d'aquelles coses que les donem per fetes perquè pensem que les tenim controlades.
Ja.
Com que les tenim controlades...
Doncs ja està.
Ja està. Però, esclar... En els temps postnormals, que són més complexes, contradictoris i caòtics, sovint hi ha fenòmens que creixen, convergeixen i, per dir-ho d'alguna manera, se surten de mare, no? Com, literalment, com les meduses, no? I, novament, la primavera àrab seria un bon exemple. És a dir, aquella espurna que provoca que un venedor ambulant a Tunísia s'autoinmoli i que, de cop i volta, tot aquell clamor popular, la gent sortint als carrers volent tu canviar tot, doncs és clarament una medusa negra, no?
És increïble. Llavors, les revoltes populars, per això n'hi ha hagut sempre. Sempre han estat... es podrien estar catalogades aquí com dins de medusa negra.
A veure, en aquest cas, per nosaltres, la primavera àrab encaixa molt pel fet de les tecnologies digitals. I llavors, què vol dir això? Que va ser la primera revolta que van haver-hi xarxes. És a dir, hi havia Facebook, hi havia Twitter... I això permetia que la revolta es fes d'una manera diferent. No hi havia una direcció, no hi havia un lideratge... No hi havia interlocució. Senzillament, la possibilitat tècnica de la gent de connectar-se va afavorir que tothom, de manera molt espontània, doncs, anessin a Tahrir o als llocs on anaven.
A la societat de massa, sí.
Exacte. Clar, i això què feia? Que davant de les revolucions o les revoltes anteriors, que què feia el poder? Doncs anava a buscar els capdills, els arrestava o els feia desaparèixer.
I ja està.
Aquí no n'hi havia.
Clar.
No hi havia interlocució. I va ser una cosa tan potent... És molt semblant a les meduses. Les meduses no tenen ni cervell per no tenir. Creixen, sembla que tenen la capacitat de moure, però no pots dialogar amb elles en absolut, no? Per tant, aquesta idea de que hi ha coses que les podem ignorar perquè les tenim sota controls, actualment, en els temps postnormals, és molt, molt contraproduent. Però deixeu-me, com que gairebé tots els exemples que he posat són negatius, afegir-ne un que crec que és positiu. Durant la Covid, si us en recordeu, a l'estiu del 20, quan ens deien, ui, passaran 18, 24 mesos abans que no tinguem vacunes i tot això, què va passar? Que van tot de laboratoris treballant més o menys en paral·lel, compartint dades, ho va accelerar tot molt. És a dir, va haver un moment també medusa, perquè tota aquella informació que s'estava generant...
Es va fer un bon ús.
Exacte, estava processant, es compartia, i això va permetre doncs, que en el segon semestre del 21, si no m'equivoco, ja estàvem doncs, amb vacunes.
Doncs a veure si actuem més així, vull dir, no? Si sabem de...
El que fa la sensació és que no et pots despistar mai, perquè fins i tot amb el que creus que tens sota control, com et despistis, se'n va de mare.
És que jo crec que en temps postnormals la idea de control és contraproduent. Perquè sovint és molt enganyosa. No, pensar-te que controles
tot controlat
segons quines coses em fa l'efecte que és fer-se trampes al solitari.
Val, és interessant aquesta reflexió final. Fes-nos un spoiler, va.
Val.
La propera edició, de què ens parlaràs en aquests
doncs,
temps postnormals?
Fixeu-vos que al principi sempre dieu que intentarem explicar com fer prospectiva des de la teoria dels temps postnormals, però en realitat no he explicat això. He estat explicant tot de coses que tenen a veure amb la teoria, però no realment com fer prospectiva. Doncs m'agradaria corregir això i començar a presentar-vos a la nostra metodologia que es diu els 3 de mas.
Els 3?
3 de mas.
Els 3 de mas.
De...
Tots són 3, eh?
Sí, 3 animals.
Tenim un set fetitxe amb el 3.
Això, sí. Se'ns ho has d'explicar un dia, també, eh? Hi ha alguna raó...
Va sortir al principi sense fixar-nos i al després vam decidir mirar de mantenir-nos en... Però vaja, si algú...
És que el 3 és com molt equilibrat. Tens un triangle, no? Tens dos. Si discuteixen, hi ha un tercer allà.
Hi ha la qüestió de la síntesi, també, no? És a dir, el fet aquest de que si tu parteixes de la base que hi ha algú que pensarà una cosa, una tesi, algú que pensarà el contrari, l'antítesi, més que intentar decidir què guanya, fins ara fer la síntesi, que arribi, agafi el millor de les dues i transcendeixi el conflicte.
Això, mira, m'agrada. Optimistes, també. Aquesta versió positiva. Anava a dir que passen 3, no passa un minut, eh? De dos quarts de...
Bueno, si vols ballar-me 2 minuts més.
Mira, i ho quadraríem. Jordi Serra, cuida't molt.
Ho intentaré.
Moltes gràcies.
I a tu, a vosaltres.
Vinga, agafem una petita aturada de res i el que fem és viure en salut aquí a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. El programa de Radio Estel on trobaràs notícies, consells i entrevistes sense presses sobre medi ambient. La veu dels animals i la natura. Cada diumenge a les 9 del vespre a Radio Estel.
Comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música. Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, que maco!
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Va, que seguim avançant aquí al Matí a Ràdio Estel. Toca viure en salut, per tant, toca parlar amb el doctor Jacinto Valverde. ¿Cómo estamos, doctor Valverde? Buenos días.
Muy buenos días. Yo, ya sabes, este ratito encantado de estar contigo en antena.
Preparado, pues venga, vamos a recordar que... Diga, doctor.
No, que preparadísimo.
Vamos a recordar su cargo. Cap de Servei de Medicina Interna de l'Hospital Beata Mariana de Madrid. Ja sabeu que està amb nosaltres de dilluns a dijous aquí a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel, un espai de divulgació, sobretot des del camp de la medicina natural, i en el que vosaltres sou els protagonistes claríssims. Us recordem un dia més que en aquests minuts el que podeu fer és enviar-nos el vostre dubte mèdic. Fins a la una del migdia aproximadament ens podeu fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Ya sabeu que ens podeu enviar o bé una nota de veu. Preferim sempre una nota de veu perquè tenemos ganes d'escuchar a nuestros oyentes, ¿no, doctor? A ver cómo suenan. Sí. Al WhatsApp del programa, el 663 99 30 62. 663 99 30 62. També ens podeu enviar una nota escrita, un missatge de text en aquest mateix número de WhatsApp, o ens podeu enviar un correu a tota la vida al matí @radiostel.cat i ens exposeu, doncs, el vostre dubte o pregunta. Doctor, vamos a hablar hoy de un estudio que nos ha llamado la atención porque asegura que una bacteria intestinal podría luchar contra la depresión y la ansiedad. Le explico. Es una investigación basada en la conexión que existe entre el intestino y el cerebro que ha encontrado una bacteria que puede regular esta respuesta, ¿no?, al estrés. De hecho, el estudio de la microbiota intestinal, que podemos definir así, ¿no?, como ese conjunto de microorganismos que viven en el intestino, ha ampliado nuestro conocimiento sobre esta conexión conocida como el eje intestino-cerebro. Que bueno, que de este eje ya era conocido, ¿no, doctor?
Y sobre todo también a nivel del sistema inmunológico. O sea, la microbiota ya se sabe desde hace tiempo que por feedback tiene una relación directa sobre nuestro sistema inmunitario, y cada vez irán encontrando más relación sobre, bueno, pues una... la relación que tiene esta flora intestinal con el resto de nuestros órganos. Ten en cuenta que a nivel intestinal es donde se bloquea la absorción de sustancias tóxicas para nuestro organismo y se permite la absorción de sustancias beneficiosas para todo nuestro organismo. Entonces es un magnífico regulador en ese sentido. Y cada vez que se esté estudiando más y más y más ese tipo de bacterias, que son bacterias buenas para nosotros, pues, y esas bacterias, cada día que se vaya estudiando más, se van a encontrar mayores relaciones de esta microbiota con el resto de nuestros órganos. Ya se sabe que intervienen, por supuesto, en bloquear esas sustancias e impedir a paso de patógenos a nuestro organismo macro, porque actúan como macrófagos de estas sustancias patógenas. Se sabía ya también hace tiempo que mejoraban ciertos aspectos de nuestro sistema inmunitario, y ahora también se sabe que tienen una relación directa con algunas partes de nuestro sistema nervioso central, y cada vez se irán mejorando, por supuesto, este tipo de sustancias, ¿no?
Claro, ya llama la atención, ¿no?, que esa bacteria que encontramos en individuos sanos y que ya está vinculada también a una más longevidad y menos estrés, ¿no?, que es lo que usted apuntaba. Bueno, pues compartida esta noticia del día, si le parece, vamos a pasar ya directamente a ver qué dicen nuestros oyentes, a ver cuáles son las preguntas de hoy.
Cuando tú quieras.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Bueno, vamos a dar un poco poco de tiempo más a nuestros oyentes para que se animen a compartir els vostres dubtes mèdics. 663-99-30-62, nota de veu, un missatge de text, a qualsevol dubte que vulgueu compartir amb el doctor Jacinto Valverde, ell us donarà doncs, la resposta en directe i sobretot des del camp de la medicina natural. És molt interessant també el que estàvem hablando ahora, doctor. De hecho, usted ya lleva tiempo, ¿no? Con esta insistencia, ¿no? De que cómo podemos cuidar nuestro estómago en este sentido. También ha hablado mucho de prebióticos, de probióticos, ¿no? Cómo nos puede influir nuestra flora intestinal en muchos sentidos y cómo podemos cuidarla también desde el campo de la medicina natural.
Sí, bueno, desde el punto de vista de la medicina natural. Hay una serie, bueno, lo primero es no destrozar esa flora intestinal, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con el alcohol, con el tabaco, sobre todo la nicotina, que son grandes destructores de nuestra flora intestinal. Y cuidado también cuando tengas que tomar algún medicamento, si eres una persona que tienes facilidad para que se vaya la flora intestinal, pues yo tendría un poquito de cuidado, porque todo esto son cosas que como no le prestamos la atención.
No le prestamos la atención, ahora se lo iba a comentar, ¿eh? O sea, entonces, no le damos el valor, ¿no, doctor? Muchas
exactamente,
veces.
Exactamente, no le damos el valor y terminas destruyendo tu flora intestinal, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de la complementación alimenticia, yo creo que hay un buen complemento alimenticio para mejorar el rendimiento de esta flora intestinal, que utilizamos un alga específica, ¿vale? Que va a mejorar esa microbiota, que es la clorela. O luego también tenemos otro ser, el jengibre y el brócoli, en un complemento que se llama Trazamin Clor Detox.
A ver, ¿puede repetir el nombre del producto?
Trazamin Clor Detox.
Clor Detox.
¿Vale? Vienen como dos viales, ya sabéis que el vial es un frasquito pequeñito que contiene el producto de forma líquida, que hay que agitarlo y hay que tomarlo una sola vez al día. Y el complemento ideal de este producto es el neocarbón.
Uy, este nos ha hablado, ¿eh? El neocarbón.
Nos ha hablado también,
sí.
Correcto. Y este es el complemento ideal también para mejorar nuestra microbiota. El neocarbón, este viene en cápsulas, ¿vale? Y hay que tomar una o dos cápsulas antes de cada comida.
Una o dos cápsulas antes de cada comida. Ahora estaba midiendo también en la cabeza, ¿no? Sobre todo, de hecho usted lo ha dicho, ¿no? En esos procesos que estamos tomando una medicación concreta y al propio farmacéutico te recomienda, ¿no? Que nos protejamos, que protejamos nuestra flora intestinal.
Sí, claro, por eso te digo que es importantísimo eso, que en el momento en que sepamos que nuestra flora intestinal se puede dañar, que nos la protejamos o bien utilizando la complementación alimenticia o recomendárselo a nuestro médico que nos indique algún tipo de probiótico para que no nos ocurra esto.
Bueno, neocarbón, en este caso, ¿no? Nos podría ayudar. Bueno, muchas veces estamos un poco despistados, ¿no? Cuando llegamos a la farmacia y no sabemos, ¿no? Que nos pueden recomendar, pues mira, tenemos neocarbón de Marnis, que aquí podría ser.
Y hay un tercer complemento alimenticio de Marnis también, para ayudarnos a nuestra flora intestinal, que es el que ya me has oído decirlo otra vez, que es el Redutrim Pro.
Redutrim Pro.
Correcto. Y este hay que tomar una capsulita por la mañana y otra por la noche. Vale. Tienes una amplia gama de complementos alimenticios para mejorar y proteger tu flora intestinal. Hemos hablado del primero de todos, que fue el Trazamin Clor Detox. Luego recomendé el Neocarbón. Y el último, el Redutrim Pro.
De Laboratorios Marnis. Venga, va, que vamos a escuchar al primer oyente del día.
Venga.
Es que yo tuve en diciembre Helicobacter, la bacteria del estómago. Tomaba 8 pastillas diarias de antibiótico fuerte. Bueno, el doctor ya lo sabe de sobra lo que es eso. Entonces, me ha dejado el estómago un poco tocadillo, yo creo. El intestino, en fin, estoy un poco rara. Pero lo que más noto es que el estómago se me inflama mucho después de comer, me cuesta mucho hacer la digestión. Muchísimas gracias para él y para ti. Un besito.
Bueno, yo creo que a esta oyente le va a venir bien la asociación de dos complementos alimenticios. Por un lado, sí o sí, el jugo de aloe vera.
que es un reparador de toda nuestra flora, de toda la pared, la mucosa de nuestro aparato digestivo, que en ella con el antibiótico ha quedado también dañada.
Dañada, claro.
Claro, claro. Hay que tomar 20 mililitros, tiene un taponcito, hay que tomarse 20 mililitros para restaurar nuestra pared intestinal, mezclados o bien directamente o con un poquito de agua de zumo antes del desayuno, ¿vale? 20 mililitros antes del desayuno. Y yo creo que a esta oyente también le va a venir muy bien utilizar esas algas, esas microalgas que hemos dicho, que es el Trazamin Clor Detox. Tomarse un vial del Trazamin Clor Detox al día.
Aparte de la medicación concreta para el Helicobacter.
Aparte del jugo de la aloe vera, claro, por supuesto el Helicobacter hay que decir que es una bacteria.
Vamos a hablar de eso, porque fíjese que nos acaba de escribir Luriol de Vilassar, que comenta que le han detectado el Helicobacter y quería saber la opinión del doctor. Porque justamente como escuchábamos a nuestra oyente ahora que decía, no sé si decía la oyente, 8 pastillas al día, no sé cuántas ha comentado concretamente. En el caso de Uriol le han recomendado 12 pastillas y bueno.
Bueno, vamos a ver, el Helicobacter hay que decir que es una bacteria cuyo hábitat son los jugos digestivos, son los jugos gástricos. Uh-huh. Imagínate la resistencia que tiene esta bacteria, porque además los antibióticos no llegan en suficiente cantidad a esas zonas del cuerpo, ¿vale? Entonces, como bacteria que es, la única manera de erradicarla hoy por hoy es con antimicrobianos, con antibióticos, bactericida, ¿no? Y a veces se tienen que ensayar hasta 2 o 3 tratamientos para conseguir erradicar la bacteria. Un porcentaje muy pequeño de estas bacterias son resistentes a los antibióticos y hoy por hoy, pues a ese porcentaje de personas que tienen resistencia, pues lo único que puedes hacer es paliar los síntomas, ¿no? Lo que está claro es que en la mayoría de los casos consigues erradicar la bacteria, porque sí se sabe que la mayoría de las patologías gástricas son debidas al Helicobacter pylori y puede ir desde una gastritis hasta un cáncer gástrico. Entonces, si tú detectas el Helicobacter pylori, tienes que intentar erradicar ese Helicobacter pylori de la persona que lo padezca. Y en la mayoría de los casos se consigue.
Es con una prueba, doctor, o sea, que se puede detectar la bacteria.
Detectar por el test de aliento, en heces, o cuando hagas una gastroscopia, hacer un test directamente sobre un trocito de la mucosa gástrica y determinar. El test del aliento, lo bueno que tiene es que te cuantifica la cantidad de bacterias que tienes.
¿Cuáles son los síntomas? También nos están preguntando mucho del Helicobacter. Bueno, porque, por ejemplo, Javier nos pregunta que, claro, por lo que él tiene entendido, los síntomas pueden ser desde náuseas, dolor de barriga, y claro, pueden ser unos síntomas muy comunes, doctor.
Puede ser desde nada.
¿Desde nada?
Desde nada, porque hay gente que, bueno, pues que no tiene ningún problema de estómago, le hacen una determinación por despistaje o por protocolo y le encuentran el Helicobacter. Pero la mayoría de las veces es pues la típica dispepsia gástrica, de que tengo molestias, de que puedo tener ardor, de que puedo tener dolor, de que puedo tener digestiones pesadas. Pues, no es una clara sintomatología que te haga sospechar que puedes tener Helicobacter. Otra vez se manifiesta por mal aliento, también puede ser. O sea, cualquier problema digestivo alto, sobre todo, o sea, a nivel de la parte superior del aparato digestivo, hay que sospechar que pueda estar.
Que pueda ser mucha más gente de la que pensamos, podemos tener la bacteria, Helicobacter.
Claro que sí.
Bueno, pues és importantíssim a la mínima, doncs, que tinguem qualsevol d'aquests símptomes, que siguem conscients. I, doctor, madre mía, está dando que sí, Montse de Barcelona comenta que su marido le han detectado la bacteria que estamos hablando, la Helicobacter, y que es muy, bueno, que se ha negado, doctor, rotundamente, porque son 12 pastillas, comentan, en el caso de Montse. Y a ver si tiene algún argumento de peso, que yo creo que lo estamos dando hoy, para poder convencer al marido de Montse.
Pues que si no se trata el Helicobacter y lo intenta erradicar, siempre padecerá de problemas digestivos. Desde leves hasta muy graves.
Claro, es lo que usted ha comentado, ¿no? Que hasta que se puede desenvolupar un cáncer, si no lo erradicamos, ¿no? Si nos lo han diagnosticado.
Exacto, en un porcentaje muy pequeño, pero desde luego lo que está claro es que no todo el mundo que tiene Helicobacter pylori va a tener síntomas, pero la inmensa mayoría sí. No todo el mundo que no tiene Helicobacter pylori no va a tener síntomas digestivos, porque también los hay, pero lo que está claro es que si se juntan, si tú encuentras un Helicobacter pylori, tengas o no tengas síntomas, hay que intentar erradicarlo.
Bueno, pues ha quedado clarísimo. Espero que le hayamos transmitido a Montse un buen argumento para convencer a su pareja. Vamos a leer, en este caso, un mensaje de texto. Recordem, el 663-99-30-62. Encara compartim uns minuts amb el doctor Valverde perquè pugui respondre als vostres dubtes. En aquest cas és la Dolors, que ens ha escrit des d'Olesa de Montserrat i dice que tiene mucha ansiedad, Dolors, a l'hora de comer, sobretot por la noche, que se le despierta como mucha hambre antes de irse a la cama. Y quería saber si se ríe. Bueno, yo conozco gente que incluso no puede ni dormir
por la noche.
Bueno, y esto yo conozco casos, doctor.
Bueno, pero también sabes por qué, porque estás más tiempo en casa.
Eso también
estás
es
todo
verdad.
El día por ahí en casa,
y lo tienes todo como más bajando, cerca, ¿no? Porque si no, claro.
Cuando ya terminas tu jornada laboral, llegas a casa, ya te pones a descansar, sí. Te pones a leer o a ver la tele o lo que tú quieras. Y es cuando de verdad notas esa sensación de hambre, porque a lo mejor no has tenido tiempo ni de comer en todo el día. Bueno, de todas maneras,
¿cómo la podemos ayudar en este caso para sacar un poco esa ansiedad, ¿no? Y
sí,
que se despunta. A ver, la otra es decirle que no esté en casa.
Que pues tampoco tiene que ir a dormir, ¿no?
Claro, ¿a dónde va a dormir Dulos?
De todas maneras es que cuando por la noche se produce una bajada de azúcar de forma fisiológica.
Eso es interesante.
Y entonces hay gente que esa bajada de azúcar le desencadena el tener que comer para subir esa bajada de azúcar, ¿ok? Es el efecto Somogyi, que se llama. ¿Eh?
Uh-huh. ¿Y ahí cómo podemos ayudar, por ejemplo, para paliar ese efecto?
Bueno, hay mucha gente que antes de irse a dormir pues se toma un par de galletas o alguna cosa para intentar evitarlo, sobre todo el que es diabético. Y si no, pues yo lo recomendaría que se ayudara un poquito del Relahelp.
Relahelp.
Exactamente. Que se tome dos capsulitas un ratito antes de irse a la cama a dormir.
Dos cápsulas antes de irnos a la cama. ¿Algún tiempo concreto o antes de irnos a la cama?
Bueno, ponle media hora, 20 minutos. Ahora una cosa así, para que ya te dé tiempo hasta que vaya haciendo efecto.
Claro, eso es importante también, ¿eh? Que lo tenemos que reivindicar más también desde el campo de la medicina natural, ¿no? La constancia, doctor, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo si lo que vamos a intentar nosotros es a mejorar problemas crónicos, la complementación alimenticia tarda en hacer su efecto. Este otro tipo de complementación alimenticia, el efecto es más directo.
Bueno, Relahelp, para aquells punts d'ansietat, en aquest cas, com
no. El nombre, no me diga que no.
Es facilísimo, sí, ¿no? Decía eso, ¿no?
Relajarte, Relahelp.
Que te ayuda, claro, a relajarte. Sí. ¿Qué quieres más? De Marnis.
¿Qué más quiere? Pues eso, pues relajarte un poquito.
Va, Juli, del Masnou. Va, doctor, ¿me permite un mensaje más?
Venga, sí.
Va, dice que lleva ya escuchándonos desde hace unos días, que le encantan las recomendaciones del doctor, sobre todo desde el punto de la medicina natural, que poco se habla, comenta Juli. Él tiene una consulta y es que hace un par de días que le ha salido una llaga en la boca y le molesta bastante a la hora de comer, normal. Y dice que para colmo se ha mordido y la lengua, bueno, en fin, que le ha salido moratón y que le duele. Entonces, ¿qué puedo tomar, comenta primero todo Juli, para la llaga y para rebajar el dolor que está sintiendo?
Mira, para la llaga, que haga enjuagues alternando unas veces con agua con bicarbonato, ¿vale? Y otras veces con agua con un poquito solo de zumo de limón, para diluirlo mucho.
O sea, combinado, ¿eh, doctor? Bicarbonato
sí,
y zumo de limón.
Sí, porque así lo que hacemos es acidificar y alcalinizar.
Pero que no se lo traguen, ¿eh?
No, es para solamente hacer enjuagues.
Vale.
¿Vale? Alcalinizamos y acidificamos el pH de la boca y evitamos que eso siga, ¿vale? Para el dolor, pues un analgésico. O sea, y tú ese lo sabes mejor que nadie. ¿Cuál es el que aplica normalmente siempre?
A doble M.
Exactamente, el Mialtrim, está claro. Lo que pasa que es que ese tipo de heridas...
De heridas, ¿no? La boca.
Se llaman aftas, ¿vale? Duele mucho. Es verdad, porque la boca tiene una gran inervación. La boca tiene muchísimas terminaciones nerviosas y más la mucosa oral. Y duele, claro que duele, y bastante. Entonces, pero que él haga esos enjuagues, procure no morderse, porque vale, eso es otra herida más que te vas a hacer, y utilice el efecto analgésico del Mialtrim.
Del Mialtrim para paliar este dolor, ¿eh?
Correcto.
Esas aftas que usted hacía referencia, muchas veces también nos pueden salir una de las causas por problemas digestivos, nos comenta Laura.
No, más bien por problemas de déficit de vitaminas, muchas veces, ¿vale?
Vale.
Pero vamos, que no suele ser. La mayoría de las veces, si no son de origen infeccioso de la cavidad oral, es porque o te la haces tú o porque a lo mejor has utilizado mal el cepillo de dientes y te has hecho una herida, o tienes un protector por la noche y te hace la heridita, en fin. De origen digestivo es difícil.
Bueno. Muchas gracias por sus consejos, como siempre. Doctor, claro, esta semana ha sido más corta, ya nos escuchamos el lunes.
Esta semana ha sido cortísima.
Nada, ha pasado volando.
Bueno, pues ya sabes que lo breve es y bueno...
Dos veces,
nada,
bueno,
pero...
claro. Nada, ya, siempre lleva la razón, no sé cómo se lo hace.
Porque me ayuda tú.
Venga, doctor, un abrazo fuerte. Que vaya muy bien, descanse.
Gracias, adiós.
Adiós. Sempre ja sabeu que tots els complements que recomana el doctor Valverde els trobareu a Marnis, tant a Arbolaris per a farmàcies com també alguna que altra farmàcia a Barcelona. Marnis a Barcelona, que dic, a tot Catalunya. Ejar, que hem parlat de la gent. Bon dia de nou.
Bon dia,
Ejar,
què tal? Com estàs?
Com estic? Bé. Sí, la veritat és que bé, perquè hem parlat... M'ha agradat molt la Dolors, una oient que ens deia que tenia problemes a l'hora de... que tenia ella ansietat, no?, a l'hora de menjar, sobretot per la nit, Harker.
Ah, veus? Això ens passa a molta gent, eh?
Clar. Llavors,
després no pots dormir.
I després no pots dormir, no, fins i tot, de la gana, no?, d'aquesta ansietat. Relahelp, recomanat
el doctor,
per baixar una mica la intensitat. Punta tu, de Marnis. Arbolaris per a farmàcies i també a farmàcies, ja ho he dit, per a farmàcies de tot Catalunya trobareu. Si us heu quedat amb el nom, que a vegades són una mica complicats, entreu a marnis.com i allà ho trobareu tot plegat.
Le concours de l'année, c'est l'ultrason à Radio Estelle.
France, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine.
Va, Harky, que estàs repassant algun dels missatges dels nostres oients,
sí,
no?, que han arribat a l'ultrasó. L'estan encertant.
Sí, de moment sí.
A veure.
Que, a veure, té molts aficionats i sobretot aquí a Catalunya, aquest esport. Té molta tirada.
Ui! Mira, ja m'acabo de recordar. Nosaltres, amb Caselles i Muñoz,
sí,
exteriors...
Sí. Què?
Vam estar... vam anar amb un sopar...
Sí. Que... Hi havia una trobada de...
Si te'n recordes.
Ah, que pot ser que jo també hi fos,
tu
aquell
també.
Sopar.
Quatre érem.
Sí que és veritat.
I vam menjar pizza. I dic que...
És veritat.
I remarco pizza perquè en parlarem després de la millor pizza europea.
Home.
Que la tenim a Barcelona.
Ens toca molt de prop. Jo
però
hi
he
anat,
abans...
Bona, eh? De pizza a pista.
Ara, veus? Ben trobat. Va, la segona pista a l'ultrasó.
Perquè l'any 1870, de fet, un dia com avui, que és 4 de maig, que ràpid que passa el temps, a Nelson, Nova Zelanda, es va jugar el primer partit d'un esport. I, precisament, avui us preguntem de quin esport es tracta. A veure, ara, Marcel, que escoltarem és la prèvia d'un partit, precisament, de la selecció de Nova Zelanda, que tenen un ritual, com t'ho diria, com sorollós, és aquest. Comencen nerviosos ja.
Molt nerviosos ja. Estan com molt
neguitosos. O estan nerviosos i així es treuen l'ansietat, els nervis, i ho poden donar tot al camp.
A Sant Boi hi ha molts aficionats
a
aquest esport.
I la federació, bé, la selecció catalana, que és de les poques seleccions catalanes que tenim a casa nostra, doncs mira, també allà on va, arrasa, per dir-ho així. Si ja sabeu de quin esport es tracta, envieu-nos un WhatsApp al 663-99-30-62 amb una nota de veu, o si no, un missatge de text estàndard, habitual, clàssic. També ens podeu escriure un correu electrònic al matí@radioestel.cat. Ja sabeu que en joc hi ha aquesta fantàstica cistella Capravo, especial dieta celíaca.
Doncs mira, d'una dieta celíaca passarem a parlar de la millor pizza, que també hi ha pizzas per celíacs.
Home, i tant, les massa per celíacs.
Millor pizza d'Europa, parlarem amb la pizzeria Sartoria Panettieri, que està a Barri de Gràcia,
sí,
de la de Barcelona.
Sí, carrer Internació.
Parlarem amb un dels seus propietaris, a veure com han rebut aquesta notícia. I després, nou convidat també avui a la Chaise Longue, ni més ni menys que el director del Grec, que estarà amb nosaltres. Fins ara.